Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Quarts de dues, bon dia, amics i amigues. El matí continua avançant, ja cap al migdia, i ara amb l'actualitat social i religiosa per a tots vosaltres. Un nom propi, el de Xavier Novell, que pot casar-se civilment, certament, però per a l'Església caldria una dispensa concedida, que no sabem si s'ha produït o no. Si aquesta dispensa no existís, el bisbe emèrit de Solsona, segons els experts, incorreria en un delicte canònic, que certament no exclouria tampoc tot el procés i el matrimoni només civil. D'això parlarem avui en els primers minuts del programa. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Com us dèiem, el bisbe emèrit de Solsona està preparant la documentació per casar-se civilment amb Sílvia Cavallol i, segons ha pogut confirmar Ràdio Estel de fons de l'Ajuntament de Súria, Xavier Novell ha formalitzat la sol·licitud en aquest consistori ara fa tot just uns dies. També us explicarem, d'altra banda, que hem entrat aquesta setmana en un temps de sínode molt especial. La propera Assemblea General d'aquest gran fòrum trianual ha començat ara 2 anys abans perquè es visqui una preparació per diòcesis i després en altres àmbits. Recollirem la veu del religiós dels Sagrats Cors, Fernando Cordero, i de la laica implicada en la preparació de la diòcesi de Sant Feliu, Glòria Vendrell. I el Papa ha assegurat aquest matí novament que l'avortament és un assassinat i que l'objecció de consciència denuncia la injustícia. Ha estat en una trobada amb membres d'una associació italiana de farmacèutics. Aquestes i altres informacions, sense distància, fins a les dues.
Sense distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
El bisbe emèrit de Solsona, Xavier Novell, està preparant la documentació per casar-se civilment amb Sílvia Cavallol i, segons ha pogut confirmar Ràdio Estel de fons de l'Ajuntament de Súria, ha formalitzat la sol·licitud en aquest consistori. El diari El Mundo havia avançat que Novell i l'escriptora van presentar ara fa una setmana els papers necessaris en el registre civil de la localitat vegenca. Així, Novell i Cavallol tindrien la intenció de casar-se pel civil. En el document filtrat i signat pel jutge de pau, d'acord amb el que marca la llei civil, el magistrat invita aquelles persones que tinguin algun impediment legal per a la unió, que ho manifestin en 15 dies. Hem pogut confirmar que Xavier Novell té tot el dret, com a ciutadà solter, a contraure matrimoni civil. En canvi, si no ha vist concedida una dispensa eclesiàstica prèviament, cosa que no se sap, incorre en el que s'anomena un delicte canònic, a banda de l'impacte moral que això pot tenir per la concepció del matrimoni com a sagrament indissoluble. Pel que fa a les mesures que pot prendre l'Església si Novell es casa civilment sense dispensa eclesiàstica prèvia, es constituiria un tribunal eclesiàstic per jutjar-lo a la diòcesi on s'hauria comès el delicte, en aquest cas la de Solsona, on pertany Súria, o bé que el papa reservés algun tipus de condemna directament o a través de la congregació per al clergat. Entre les mesures es podria decretar fins i tot l'expulsió de l'estat clerical. En parlem breument amb el nostre expert Eulogi Broto, professor de dret canònic a l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, l'ISCREP. Senyor Eulogi Broto, un plaer tenir-lo. Bona tarda o bon dia.
Molt bon dia, molt bon migdia ja.
O bon migdia. Bé, quines... Primer de tot, el dret com a ciutadà, Xavier Novell el té a casar-se, no? Simplement expliquem això per puntualitzar i per aclarir de cara als oients i sobretot als fidels de Solsona, que no saben moltes coses.
Sí, clar, civilment el matrimoni des de la reforma de l'any 81, la famosa llei del divorci, una de les coses que va canviar sobretot més enllà del divorci, que n'és un, és tota la política normativa d'impediments en seu civil, que pràcticament fins aleshores era la mateixa que en dret canònic, no? Llavors, clar, els impediments civils van quedar marcats als d'edat, el de vincle, que el que jo tinguis un impediment previ perquè tens un altre matrimoni, però van desaparèixer tots els d'origen religiós, és a dir, el de vot, o sigui, les religioses, religiosos abans del 81 tampoc podien casar-se civilment perquè tenien un vot i era un impediment civil, però tot això va desaparèixer, i també el de ordre, no?
El del sagrament de l'ordre, el ministre ordenat, és a dir, diaca o prevera o bisbe, no?
Correcte, perquè són dos impediments diferents. De fet, el de vot és per religiosos consagrats,
sí,
i el d'ordre és per clergues ordenats, no? En aquests tres graus, com bé indicat.
Que tenen un compromís de celibat, en aquest cas, no?
Exacte. No han fet vots, però a nivell d'impediment és el mateix. Sí, és una promesa de vida en celibat pel servei a la comunitat. No és només pel tema, per diríem així, de parella o sexual i moral, sinó també per centrar sobretot la seva atenció en la comunitat i no en la família, no?, i desviar, pues, el servei al poble, no?
Aquí, sobretot, hi ha una barrera. Dèiem que si Xavier Novell es casa civilment, hi ha dues possibilitats: que hagi tingut concedida una dispensa eclesiàstica prèvia o que no l'hagi tinguda. Si no l'ha tinguda, és un delicte canònic, podem confirmar-ho?
Per això dèiem, per tancar el cercle, l'impediment civil va desaparèixer i, per tant, ell i qualsevol altre monjo o monja o clergue es pot casar civilment sense cap mena de problema civil. Ara bé, el Codi de Dret Canònic preveu expressament que els clergues que atentin matrimoni, atentin vol dir intentin, perquè inclús el Codi preveu que hi hagi països on hi hagi aquest impediment i no ho aconsegueixin. És a dir, atentar matrimoni és intentar-ho, vale?
Sí.
Llavors incorre directament en una suspensió. És una pena canònica regulada al cànon 1394. Només per intentar el matrimoni quedes suspès. Si encara tinguessis funcions, que no és el cas, perquè ell sí que ha demanat deixar l'episcopat i, per tant, la funció li ha estat, això li va estar concedit pel papa i ha nomenat un administrador de la diòcesi, etcètera, no? Per tant, aquí no hi hauria problema. La suspensió, encara que incorregués en la suspensió d'ofici, com que ja la té deixada, no hi hauria problema. Ara, el mateix cànon 1394 segueix dient que si no canvia la conducta i continua provocant escàndol, i aquí entraríem amb el que dèiem dels fidels de Solsona, que no saben ben bé per on anar, no? Diu, pot ser castigat amb l'expulsió de l'estat clerical, que és el que ell fins ara no ha tingut cap pena ni cap sanció, perquè, doncs, perquè ja ha fet la tramitació corresponent a la seu ofici amb la Santa Seu.
Sí, parlem sempre del govern de la diòcesi de Solsona. L'estat de bisbe, en principi, el manté, mentre no es digui el contrari.
Clar, l'estat de bisbe el manté fins que no... El mantendrà vitalíciament. Inclús és una obligació de tot ordenat, que hagi deixat els hàbits, per dir-ho així, que la gent ens entengui, atendre en perill de mort a qualsevol fidel que li requereixi, encara que estigui privat de l'ofici. És a dir, el cas típic, el senyor Novell, ja que estem parlant d'ell, va per l'autopista, veu un accident, para, i hi ha un fidel que li demana confessió, en aquell moment...
Ho pot fer.
En perill de mort, no ho pot, ho ha de fer.
Ho ha de fer.
Obligació de qualsevol clergue, encara que hagi deixat el perquè servir a les ànimes dels altres, no a la seva, no? Però fora d'aquesta excepció de molt de laboratori, perquè això avui en dia en una societat més rural sí que podia passar, però avui en dia no et trobes casos d'aquests, doncs no, evidentment no pot exercir, i aquest cas d'atemptar matrimoni civil, si és sense dispensa, que com bé has dit a la introducció ha d'haver una segona dispensa a la que ja va demanar, que és per el fet aquest del matrimoni, que jo desconec personalment i per tant no opino si l'ha estat tramitant o no, podria ser que l'estigui tramitant dintre del dret a la intimitat que també li dona el dret canònic, això seria personal i no seria públic.
Doncs queda clar.
Només ell sap si està tramitant això a Roma i llavors ho veuríem, però si no tramita la dispensa, llavors...
És un delicte canònic i això es faria amb un judici eclesiàstic, no? Un tribunal eclesiàstic o bé el papa directament.
Bé, hi ha penes en dret canònic que es diuen les late sententia, que cauen pel seu propi pes, com això que dèieu ara de l'avortament, no?
Sí.
L'avortament porta l'excomunió automàtica, que es diu l'ate sentència, no? Llavors, l'intent de matrimoni també importa la suspensió de l'ate sentència, que és el que t'explicava al principi, no?
Sí.
Però ell ja té la suspensió de facto per la renúncia a l'ofici. Per tant, per ser expulsat de l'estat clerical, que seria la contumàcia, el que segueix amb una actuació contrària a el que preveu aquest delicte reiteradament i amb aquest escàndol a la diòcesi, aquí sí que per declarar aquesta expulsió de l'estat clerical caldria un judici i evidentment aquest judici seria tramitat per l'autoritat competent, que en aquest cas és l'autoritat de la diòcesi on es comet el delicte.
Sí, sí. Moltíssimes gràcies, senyor Eulogi Brotó. Ens quedem amb ganes de conèixer més detalls, però ens ha il·luminat molt, ens ha aclarit molt aquests aspectes. Que vagi molt bé i sempre els micròfons oberts a Ràdio Estel. Una abraçada.
A vosaltres, pel que necessiteu. Gràcies.
Seguim
sense distància. L'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Canviem de qüestió. Com us dèiem, hem entrat aquesta setmana en un temps de sínode molt especial. La propera assemblea general d'aquest gran fòrum trianual sorgit del Concili Vaticà II ha començat 2 anys abans perquè es visqui una preparació per diòcesis i després per continents. Una església sinodal és, de fet, la que viu amb els seus membres caminant junts. El lema del 2023 serà precisament per una església sinodal, comunió, participació i missió. Fernando Cordero, religiós dels Sagrats Cors i membre del govern central, del govern general d'aquesta congregació, millor dit, destacava ahir a Ràdio Estel en una entrevista al magazín Camins que aquest sínode és el de la participació de tothom i assegurava que en tot el procés d'aquests propers 2 anys hi ha un canvi molt important a la vista.
Porque es el espíritu nos irá guiando, pero lo que es claro que va a haber una serie de cambios, porque hay cambios cuando se escucha a todos, y esto es un proceso de escucha, yo creo que muy serio, y al que hemos de invitar a todo el pueblo de Dios, que nadie se sienta excluido, porque la escucha, la participación, es ya un proceso en sí, no solo para producir un documento final, sino para que la Iglesia cambie su manera de ser y también su manera de estar. Por eso es un sínodo que yo creo que va a tener unas consecuencias muy, muy positivas para la vida de la Iglesia y también para tender puentes con la sociedad actual.
Per la seva banda, Glòria Vendrell, membre de la comissió del sínodo del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, va sintetitzar també en el programa Camins de Ràdio Estel tot el treball que s'està fent en aquesta diòcesi en 3 propostes.
Una primera proposta és fer present el sínode a les nostres litúrgies. És una cosa molt elemental, però que veiem molt necessària, no? És a dir, que durant les eucaristies dels dissabtes hi hagi una pregària especial pel sínode, que les municions es faci present. La segona proposta és poder anar a seguir els treballs del sínode, doncs des d'això, mitjans de comunicació, des de la web del bisbat, des del cul dominical, des de qualsevol plataforma, Facebook, Twitter, que tinguem a les nostres abast. La tercera proposta seria fer una assemblea parroquial que respondríem a un petit qüestionari que hem plantejat molt senzill.
L'inici de la fase diocesana, que ja va obrir el papa Francesc el cap de setmana passat al Vaticà, es viurà aquest diumenge a les diverses diòcesis amb seu a Catalunya, a Barcelona, amb una missa a 7:45 del vespre a la catedral, transmesa en directe per Ràdio Estel. I el papa ha assegurat aquest matí que l'avortament és un assassinat i que l'objecció de consciència denuncia la injustícia. En una trobada amb membres d'una associació italiana de farmacèutics, Francesc s'ha adreçat als qui volen eliminar aquest dret i ha dit que l'objecció no és infidelitat, sinó tot el contrari, fidelitat a la pròpia professió. Fins aquí l'actualitat sense distància, un migdia més. Gràcies, us deixem amb l'informatiu Estel Migdia i amb el Joan Trias i tot l'equip. Abans, però, un apunt sobre l'edició que ofereix aquesta setmana Catalunya Cristiana. Més actualitat religiosa a 6:45. Adéu-siau.
Aquesta setmana a Catalunya Cristiana us parlem de la nova imatge de la Mare de Déu de la Cinta, que ja llueix a la catedral de Tortosa des del 31 d'agost. Es tracta d'una escultura de 2,70 metres d'alt i 1.700 quilos realitzada per l'artista cordobès Marco Augusto Dueñas, amb marbre de Carrara. Com explica el vicari general del capítol catedralici, mossèn José Luis Arín, la col·locació de la imatge a la fornícula de la façana catedral va ser un moment històric.
Durant generacions i generacions, els devots de la Mare de Déu de la Cinta, de Tortosa i Terres de l'Ebre, somiaven tenir una imatge de la Mare de Déu presidint la façana, aquesta façana d'una catedral que no en l'etapa esta última, sinó en l'anterior romànica, ella, la Mare de Déu, havia baixat per deixar a Tortosa la penyora de la cinta. Avui és un dia històric.
Més informació a la web de Catalunya Cristiana i a les nostres xarxes socials.